Continguts en xarxa. El Pou.
Per moltes persones, l'arribada de la primavera significa també el començament de les al·lèrgies. La concentració de pol·len a l'aire té una gran relació amb la meteorologia. Les temperatures suaus de l'hivern i les pluges del final de l'estació compensen la sequera i fan preveure una primavera i un estiu amb una pol·linització important. Per parlar d'aquesta situació, tenim avui amb nosaltres Jordina Belmonte, de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Benvinguda i gràcies per venir.
Hola, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Sembla que serà un any complicat pels al·lèrgics respiratoris, almenys les primeres previsions.
Podria ser-ho. De fet, ja ho ha sigut la sortida de l'hivern perquè hi havia molt pol·len de plàtan i molt pol·len de xiprer, però en aquests els ha ajudat la quantitat de pluja que ha caigut últimament, que ha netejat l'atmosfera i ho ha deixat tot una mica arregladet. Durant uns dies no tenim gaire pol·len a l'aire, però aquesta mateixa pluja que ara ha caigut el que fa és que herbes que estan preparant la seva pol·linització de cara a la primavera estan ben regades i podran fer molt pol·len, amb la qual és possible que d'aquí a poc la parietària tingui molta força, les gramínies comencin amb forma, amb força els plantatges, els blets, i fins i tot l'olivera, que és l'arbre important, l'argogen que queda per florir i que ho faria cap al mes d'abril-maig, doncs també es pot estar preparant molt fort.
Per tant, els al·lèrgics a aquestes herbes i aquests arbres poden anar preparant, per dir-ho
així. Sí, en principi poden pensar que es poden trobar amb una primavera-estiu amb grans concentracions de pol·len. Després, el que jo sempre dic, però com que ja s'ho coneixen, que això passa, no? Què vol dir? Vol dir que preveguin el que és, a dir, que s'hi han de prendre medicació, que estiguin al cas, que vagin al metge per poder rebre el tractament adequat. I després també cal dir que si la primavera és realment molt plujosa, aquestes plantes es aniran trobant que potser tindran el pol·len a punt, però la pluja els hi tirarà cap avall. És a dir, que tampoc serà tan greu com això. Potser aniríem retrasant pol·linitzacions més importants cap a mitjans d'estiu, finals d'estiu. El que et vull dir és que ara mateix, sense tenir molt clar com serà la meteorologia, tampoc podem dir gaire res més que la gent que té al·lèrgia a la primavera es comenci a preparar perquè hi pot haver-hi problemes.
Mm-hmm. Perquè es puguin fer una idea una miqueta a les persones en comparació amb altres anys, és diferent, n'hi ha més que altres anys?
Ara mateix és pràcticament a nivells normals dels que hem trobat amb els 20 i pico d'anys que estem fent aquest estudi amb el mètode que ho fem ara, és a dir, pràcticament nivells normals, excepte dos llocs, molt curiós, a Lleida n'hi ha molt més, a Lleida estem tenint nivells que estan ratllant els màxims que hem tingut amb aquests 20 anys, i en canvi a Roquetes estem a nivells ridículs.
A Roquetes?
Aquí, sí, a Roquetes, a Tortosa.
Ah, a les Terres de l'Ebre.
A les Terres de l'Ebre, al costat de Tortosa. Allà n'hi ha poquíssim. És clar, això podria ser perquè si ens mirem la informació que han tret el Servei Català de Meteorologia, a Lleida no ha fet tanta calor com a d'altres llocs i ja ha plogut més del 100% de l'habitual, i en canvi Roquetes, per exemple, ha fet molta més calor de la normal i és molt més sec que altres anys. En els altres punts que tenim, que en total són 9 en el territori català, les coses van més o menys com anaven.
Perquè en els nivells normals, per dir d'alguna manera, no aquest any, ja hem explicat que Roquetes, el Baix Ebre i la zona de Lleida són
diferents.
Són diferents, perquè Roquetes seria la que menys risc hi ha i Lleida la que més risc hi ha. Quines parts de Catalunya habitualment tenen més possibilitats de generar aquestes al·lèrgies?
Totes en tenen, perquè totes en tenen a pol·lens diferents, o els mateixos pol·lens però amb escalats diferents. A mi em va sorprendre molt l'any segle passat, quan feia la tesi, quan la vaig acabar, que a l'hora de comparar l'atmosfera, allà hi havia inclòs Balears, vull dir que a l'hora de comparar Girona amb Lleida i Tarragona i Pirineu i Balears, els pol·lens eren els mateixos, només canvia la proporció. A Barcelona hi ha el 50%, ara ja no és el 50, el 40% de pol·len de l'aire, que és de plàtan, i a Roquetes el 40% era de xiprer, i a Girona un 30% era de freixa. Vull dir, canvien les proporcions. A Lleida hi ha molta artemísia, hi ha molts blets, és a dir, canvia l'ordre en què les persones són al·lèrgiques. Però el tipus de pol·len canvia molt poc. Només, és que ni a Pirineu. A Pirineu potser trobarem més al·lèrgics a Avellaner, però també n'hi ha a Tarragona que se'n cultiva.
Perquè ben bé des del punt de vista d'una botànica, evidentment no parlem des del punt de vista mèdic, una al·lèrgia què és? Com reacciona el nostre cos?
Sí, l'al·lèrgia és quan el nostre cos, el sistema immunitari, que és un sistema que necessitem perquè ens defensi contra agressions exteriors com poden ser bactèries, virus, etc., es veu que no sap què fer, no té enemics perquè tot està molt net, perquè ens cuidem molt, perquè els nostres ambients estan bé, i llavors hi ha sistemes immunitaris que acaben lluitant contra altres tipus d'organismes o de proteïnes contra els que no haurien de lluitar. I, de fet, el que ens fa mal no és el gra de pol·len o l'espora de fong, són proteïnes que hi ha a dintre, són elements de dintre. Llavors, hi ha cossos de persones que el seu sistema immunitari agafa aquestes proteïnes i es posa a lluitar contra elles. I tot el desencadenament de reaccions que fa per destruir aquestes proteïnes és el que a la persona li provoca l'al·lèrgia.
Precisament es diu que l'al·lèrgia és una de les principals epidèmies del segle XXI. De fet, a Catalunya es calcula que hi ha 1,5 milions de persones que pateixen al·lèrgia. Des del punt de vista ambiental, des del punt de vista del que pot fer un aerobiòleg, hi ha algun tipus de solució o aquesta solució ha de venir de la medicina, sobre el nostre cos?
A veure, d'aquest 1,5 milions d'al·lèrgics, que ho siguin deguts al pol·len o de les plantes o a les espores de fongs, és una quarta part. És a dir, tenim unes 600.000 persones que el seu cos combat determinades proteïnes, perquè un ho fa al xiprer, l'altre ho fa a l'olivera i l'altre a les gramínies. L'aerobiologia, el que ha anat molt bé, és una ciència que s'ha desenvolupat molt des de finals dels anys del segle XX, dels 1950 en endavant, però sobretot 70 en endavant. El que va molt bé és perquè ens permet veure què hi ha a l'aire, ens permet veure què hi ha i quantificar-ho. I quan sabem què hi ha i ho tenim quantificat, és quan podem dir als metges: escolta, no cal que estiguis provant aquest pol·len, que aquí a Catalunya no hi és. És el que passava quan jo vaig començar, no? Vull dir, els metges provaven el que els deien els laboratoris farmacèutics i a vegades la planta no era en el lloc i, per tant, no tenim al·lèrgics, on tenim pocs, no. S'ha de provar el que llavors amb l'aerobiologia sabem que hi ha l'aire i, per tant, podem enfocar què provem a les persones i en quin moment de l'any els hi provem. No cal provar pol·lens de tardor si la persona té al·lèrgies a la primavera o al revés, val? I amb això hem millorat molt de saber què és el que causa problemes a la gent. A més, l'aerobiologia, el que intentem fer també el meu grup i tots els equivalents, és intentar difondre aquesta informació. Nosaltres tenim una pàgina web on cada setmana, una setmana darrere l'altra ininterrompudament, actualitzem la informació que rebem, de manera que la gent pot, des de descarregar-se butlletins de predicció dels nivells de pol·len de la setmana següent, a veure què passa en forma de gràfic a totes i cada una de les nostres estacions. Això a la gent per què li serveix? Doncs que, per exemple, Setmana Santa, vacances, on me'n vaig de vacances? Doncs a lo millor pots mirar que si ara t'estàs trobant molt malament al lloc on estiguis, si mira què hi ha de pol·len aquí i mira què hi ha de pol·len en el lloc on tu te'n vols anar. I no hi vagis si et trobaries amb el mateix problema, no? Decideix un destí on no tinguis tants problemes.
I aquesta pàgina web és la pàgina web de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la...
És una... A través d'aquí hi arribaríeu, però n'hi ha una de més directa, que és la lap.uab.cat, www.aerobiologia.org/aerobiologia. Uh-huh. I aquesta sí que està bé si la podem facilitar als oients, perquè ells veuran si els hi serveix o no.
lap.uab.cat/aerobiologia, sí, pels nostres oients que puguin apuntar-ho i puguin veure setmana a setmana quins són els nivells, sí, de pol·len a la seva zona.
I apuntar-se a rebre el butlletí, que vegin si els hi serveix d'alguna cosa o no. Es poden donar d'alta, es poden donar de baixa quan vulguis, no cobrem res, vull dir...
Això és important, això sempre és important.
Creiem que és un bon servei a la societat, sí.
I acabem amb un projecte que s'ha presentat aquest mes de març, o com a mínim que ens ha fet arribar als mitjans, que és el projecte DroneSphere, que és aquest, sí, sistema per ajudar a monitoritzar aquests elements a l'aire amb l'ajuda de drons. Com funciona? Una miqueta imaginem que us permet també veure capes diferents de...
Sí, la idea me va arribar a mi, estic molt contenta perquè me la van proposar els altres dos companys de DroneSphere. La idea que tenien ells una mica d'entrada, que són pilots de drons i que coneixen molt bé el sistema, era intentar anar més enllà amb el que podem fer ara. El que jo porto fent durant més de 30 anys és amb uns aparells que estan estàtics en un lloc, al terrat d'edificis, fixes... fixes, no, reben el vent de totes bandes, però estan allà quietets, agafem mostres d'aire i les portem al laboratori per analitzar els pol·lens i les espores que hi ha. I amb els drons, uns drons que hem adaptat a recollir mostres aerobiològiques d'alguna manera similar a la que fem amb els captadors fixes, ens podem acostar on sigui. Ens podem acostar a les plantes i veure al voltant de la planta si realment hi ha pol·len o no n'hi ha pol·len, comparar el que hi ha a prop de la planta amb el que hi ha a distància en aquell punt que tenim el captador fix. Un altre avantatge també és, per exemple, el poder fer transectes, no? Podem agafar camps de cultiu i atrevessar-los en un sentit o en un altre i veure si hi ha pol·len que ja estigui madur per fer la pol·linització que es necessita. Si ja estan creixent determinats fongs o fins i tot insectes petits que puguin estar-li causant problemes de salut. Podem anar on sigui, vull dir, en un racó on no hi ha anat mai ningú però s'endevina que hi ha algun tipus d'atmosfera una mica singular, podem estar fent allà anàlisis. I una altra cosa molt interessant és que el dron multirotor, que és el que nosaltres proposem, es pot mantenir estàtic en un lloc, una mica com un helicòpter, diguéssim, uh-huh, no? Llavors podem, per exemple, perquè també ho hem adaptat així, fer estudis a diversos nivells altitudinals i no se'ns contaminaria la mostra d'una altitud a l'altra.
Uh-huh. Per dir-ho d'alguna manera, que... és com una nova dimensió en...
És un complement, sentit. És un, uh-huh, complement. I a part de mesurar els pol·lens i les espores, també l'estem acabant d'equipar per mesurar els al·lèrgens, que són aquestes proteïnes que tenen els grans de pol·len i les espores i que a vegades no estan a dintre, sinó que també estan en l'ambient, uh-huh, llavors.
Doncs, Jordina Belmonte, queda molt camp per córrer en l'aerobiologia, però moltes gràcies per venir a presentar-nos aquestes primeres previsions d'aquesta primavera-estiu. Esperem que finalment, per la gent que pateix al·lèrgies, la primavera sigui plujosa.
I me deixes,
sí,
dir una cosa?
Tant.
Si veuen que no és plujosa, llavors el que han de demanar és que es posi a fer molta calor immediatament.
Doncs
perquè si es posa a fer calor molt ràpidament, això també pot ajudar que les plantes s'esgotin abans.
Ho apuntem. Moltes gràcies, Jordina Belmonte, per venir al POU.
Gràcies a vosaltres.
Al POU. Continguts en xarxes.